La noticia es la siguiente, señores. Hay un trabajo científico que se ha publicado y está retrasado, está ahora mismo en el limbo, está ahora mismo en el limbo, y ahora mismo muchos están tomando nota sobre esa noticia tan esperada, tan increíble y tan posible, ¿por qué no?, en el planeta que es el infierno del sistema solar, Venus, pero en la atmósfera, y esto ya lo dijeron algunos hace tiempo, se han encontrado restos de algo que tiene que ver con la vida o con la vida microbiana.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, sa producció, Sergio Rigo, de banda, sa ordinador, Nóscar Amores, a sa part visual, en Xisco García, en sa crítica cinematogràfica, Irene Font, amb el seu Contes i Rondalles, i en Facu Tenaglia, en els comandaments tècnics, vos donant sa benvinguda a l'edició 320 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Borja Rigo, bon vespre.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Aquí estem una setmana més en els estudis centrals d'IV3 Ràdio, en el carrer Manuel Azaña, a la ciutat de Palma. Si vos sembla, podem fer també, com la setmana passada, anar a sumar i començar directament.
Per cert, que t'han semblat els mapes com us han compartit un dels oients avui d'en Mascaró a Passarius?
Ah, sí que ara m'havia posat a la redacció. Ens han passat en Pep Pazo de Campos, mos ha passat un enllaç de la cartografia d'en Mascaró Passarius, del clàssic dels anys 60-70, que està digitalitzat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya, crec recordar que era, i els està mirant i una miqueta més, i efectivament m'hagués quedat embadalit. Tu li has pegat una ullada.
Jo no he tingut encara gaire temps, però ja vos puc assegurar que, com ara per circumstàncies, aquella tradició que tenim de, en què vas al programa anar a sopar o anar a fer qualque cosa no va tan bé.
Efectivament.
I me fiquera dins la cova despatx i tresquera una miqueta abans de dormir.
Com ha de ser, la veritat és que és molt interessant i ho agraïm. Si voleu aquest enllaç que mos ha passat en Pep Pazo, com mos ha fet arribar a la plana de Facebook.
Sí. Era. Sí, vale. Una de les fotografies que han penjat aquesta setmana a xarxes, allà ho ha comentat i està es linkat.
Vale. I si no, mos ho demanau, com sempre, que ara en Sergio, després de sumar, hi podeu prendre nota, perquè dirà el número de WhatsApp i aquestes formes de contacte, que cada dia són més. L'altre dia em varen dir, si haureu demanat té més temps només per dir les formes de contacte. I ara em varen demanar a veure més si faríem line, em varen dir, si ja, l'únic que mos falta. Res. Fes sumari, si vols, i comencem.
I TikTok també.
TikTok també,
sí. I dona aquest programa 320...
Perdona, no, TikTok no, que crec que en Trump ja dic que el vol prohibir de totes, eh?
Bé, després comentarem qualque cosa de TikTok, em pareix, també sí? Més tard, sí.
Val, perfecte.
I dona aquest programa 320 de Font de Misteris i tercer d'aquesta novena temporada, el dedicarem a comentar algunes de les notícies curioses, sorprenents i anecdòtiques que tenen relació amb la temàtica del programa i que s'han produït aquest estiu que ara acaba. A més, també hi haurà temps per ses seccions de cinema amb en Xisco García i el seu Llums i Ombres i sa secció Contes i Rondalles amb la Irene Font. I tenim, com sempre, els mitjans de comunicació amb els programes oberts perquè ens envieu tot allò que vulgueu. Com sempre, gràcies a tothom i agraïm molt que ens mostreu coses tan curioses com les que hem comentat ara. Ens podeu enviar tot allò que vulgueu, tant a Facebook com a Twitter, cercant Font de Misteris i emprant l'etiqueta Font de Misteris i Vetres. També esperem els vostres missatges al nostre WhatsApp i Telegram del programa. El número de contacte és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També és correu electrònic, fontdemisteris@ivetresradio.com, fontdemisteris@ivetresradio.com. I també ens podeu seguir en el nostre compte d'Instagram, cercant Font de Misteris i Vetres. I com sempre, vos recordem que podeu escoltar tots els nostres programes d'aquesta temporada i ses anteriors a IVETRES Ràdio La Carta, a ivetresradio.com, a sa plataforma de podcast ivox.com i a sa nostra plana web fondemisteris.com.
Així, doncs, avui comentarem algunes de les notícies que hem anat recoint aquests darrers mesos i que pensem que tenen relació amb els temes que tractem en el programa. Notícies o publicacions que han sortit a altres mitjans de comunicació i que ens han cridat l'atenció per un motiu o per un altre i que, bé, lògicament, confiem, esperem que qui ens esteu escoltant vos sembli tan interessants com a nosaltres, perquè també n'hi ha de tot tipus, de tot temes i de tot colors. Com des que va començar tot això de la pandèmia, seguirem sense entrar en detalls i molt manco del que passa en el nostre estat en particular, però només recordar que el virus, la malaltia, sigui com sigui, és real i que cal seny i responsabilitat per part de tothom i també, de pas, respecte. I amb això, en molt poc temps, ja dic que sigui com sigui el tema, però amb allò del seny, la responsabilitat i el respecte, ben segur que això ja estaria superat. I allò, personalment, no me val això de que és que aquí som així o som aixà. Perquè hi ha un caramull de països que es troben amb el mateix problema. Ja s'hi va passar quan la pandèmia, quan el confinament, que, per exemple, a la Índia apallissaven en els que es votaven el confinament. Directament, com diríem Borja Rigo, garrot. Però tal i com ja comentàrem abans d'acabar la passada temporada, no sé quan va ser exactament, però ens va sorprendre com castigaven a Indonèsia aquells que no respectaven el confinament en aquell país, a Indonèsia. Supos, Borja, que recordes perfectament a què estic fent referència.
Sí, de fet, crec que ho varen comentar en el primer programa en el qual varen per recuperar una mica la presència de tots tres a l'estudi d'aquí de IV3 Ràdio, i el que feia referència era a que varen tenir idea, en manco durant una temporada a Indonèsia, de que en aquells que sabotessin el confinament, tancar-los 15 dies a cases suposadament encantades. Lo qual no deixa de ser simpàtic, en certa manera. Com? No passa part, evidentment, de votar-se el confinament, sinó passa part de gaudir, entre cometes, 15 dies d'experiència paranormal.
De cert aïllament, també.
També, d'introspecció.
Efectivament, però la repercussió que tenia va ser important, eh? És curiós.
És curiós perquè, bé, era una notícia molt, molt curteta, molt breu, però que mitjans de tota casta i de tot el món van publicar.
Exacte. Tal vegada per lo sorprendent, per lo insòlit, no?, aquesta notícia. I clar, davant d'això, un pensa, no?, com has vengut a donar a entendre tu, si era més un càstig o tal vegada un premi, no? Però, supos que mos permeteu sa broma, no? I m'he recordat d'això perquè també he trobat un altre càstig curiós pels qui saboten ses mesures imposades per tal d'aturar els contagis del virus aquest, eh? I me va cridar l'atenció el que vaig veure a Turquia. Allà hi ha una província que castiga qui es voti i s'ús de sa mascareta. I com ho fan? I te castiguen amb una multa d'uns 100 euros, en escanvi. També te fan estar 3 dies de quarantena forçosa en el domicili, com si fos una mena de red domiciliari, però, i aquí ve sa cosa, te posen deures. I això és el més sorprenent. T'obliguen a haver de llegir 10 llibres. Què vos pareix?
Que...
No la sabíeu, en aquesta?
No. Que si te fiquen dins de Casa Encantada i en 10 llibres, a més, ja és perfecte.
Sobre fantasmes i cases encantades també.
Això és
llibres,
el tema,
no?
Això és el tema, perquè, clar, aquesta notícia és d'aquesta mateixa setmana, no és broma, encara que us sembli, podríem fer la gràcia de dir, per exemple, no?, i com te controlen, te fan un examen, o fins i tot el que tu deies ara, Sergio, quins llibres, no? Jo ara, amb això me... Quan ho vaig estar llegint, me va venir en el cap un parell de professors de llengua amb els qui un agafa més estima encara, no?, a la lectura. Aquesta gent apassionada que te transmetia sa passió, no?, sa passió per sa lectura. Però, clar, aquí estem parlant d'això, de com a càstig llegir 10 llibres. No sé què vos pareix, no sé si voleu dir res més de... damunt d'això, no?, dels 10 llibres.
No, només dic que...
Haver de fer un llistat de 10 llibres... Bé, que me'n vaig de confinament.
Que a nosaltres no mos castigaven així.
No, efectivament, no. També depèn dels llibres que te facin fer, perquè, clar, segons quins siguin, tal vegada sí que seria un càstig.
Traurien qualque cosa per Font de Misteris.
Jo tinc clar un dels de Borja, un dels que s'enduria, que seguiria Cavall de Troia, naturalment.
I de... Després vull dir qualque coseta de Cavall de Troia. Bé, tot això venia per la que es coneix com a segona onada, no? Aquí sí que, poca broma, perquè, segons sembla, ve forta. I al igual que això dels llibres a Turquia crida l'atenció, i el de la casa encantada aquesta que ha comentat en Borja, Indonèsia, és un bon motiu, eh?, per fer broma, i de allà mateix, Indonèsia, es veu que o bé són originals o bé no saben ja què fer. Perquè la veritat és que malauradament tenen molt de casos, pel que he vist a premsa, amb molta mortalitat, i se'ls ha passat pel cap una mida més radical, i que, a més, pensam, perquè ara sí ja sabeu de què estic parlant, Borja i Sergio, crec que a més d'un li semblarà una bona idea. Abans era qui es votés el confinament, ara a qui es voti l'ús de la mascareta. Diu, una localitat de l'este de Java, en Indonèsia, toma una excepcional medida para leccionar a su población ante los elevados contagios y muertes por la pandemia. Escoltau, un duro castigo para quienes no lleven mascarilla. 2 punts. Cavar las tumbas de muertos por COVID. I segons aquesta notícia publicada pel País, que cap de dia es titula, és així tal qual, no és una semblança, un símil, no, és literal. Jo, primer de tot, me recorda a temps passat quan aquí mateix a les nostres illes s'agafaven presidiaris per enterrar els morts durant, per exemple, les pandèmies, no? Jo no sé si voleu obrir o no voleu obrir debat, si voleu comentar qualque coseta o no.
Jo crec que el que crec que diràs tu ara seria resum de sa manera d'actuar.
Bé, jo el que vull dir bàsicament damunt d'això, sense entrar en detalls de el càstig, si és més o manco efectiu, perquè no ho sabria dir, puc tenir el meu parell i la meva opinió, però evidentment, com sempre, no la diré. Però en qualsevol cas el que demostra això és que per tot el globus la cosa està més o manco igual amb els virus. Després està el com es faci, no?, a cada part precisament del món. Però, per exemple, en el Marroc no dur la mascareta són 3 mesos de presó. O a Kuwait, que també és el mateix. O, per exemple, a Qatar són 50.000 euros de multa i 3 anys de presó. En qualsevol cas, jo segueix dient que aquí per tot això s'acabarà quan facem ús del seny, de la responsabilitat i del respecte. Dit això, avui és de 9 de setembre de 2020, això és Font de Misteris, petita pausa i continuem.
Gemma Font. Font de Misteris.
Aquest és el so d'una moneda entrant a la guardiola de l'ASC. Aquest és el so de la història que s'ha creat gràcies a ella.
La recerca es tradueix en un augment de la supervivència dels pacients.
En fer una donació a la guardiola de l'ASC per la recerca contra el càncer, es creen noves històries de superació que hi viuen a dins per sempre. Ajuda'ns, dona ASC.es. Una guardiola, milers d'històries al seu interior.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva. Tot torna per setembre, clar.
Fa pel·lis valentes i alguna molt bona com el Bola o com Octubre, que també m'ha encantat.
Noviembre.
La mascarilla
por encima de la nariz.
Pero no pasa nada. Es mejor eso que morir.
Pues nos pega.
¿Qué les
ha hecho? Nos pega.
Y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción.
La Picolíssima. A l'informatiu matí d'IV3 Ràdio.
Saludam a un dels activistes més coneguts del nostre arxipèlag. I tenia un blog, el Gay Mallorca Blogspot, i no eres ningú si no hi sorties. Era com el Zona VIP del Brises, però en versió LGTB. Xema Ferrer, molt bon vespre, benvingut a Fons d'Armari.
Bon vespre.
Tu que ho tens tot guardat?
Tenc unos cuantos discos duros.
A tu no te passarà com una Bàrbara Rey?
Quan me vaig casar li vaig dir al meu home que sepas que el dia que jo no esté va ser de algo muy gordo.
Fons d'Armari, el programa heterofriendly d'IV3 Ràdio, dijous a les 9 del vespre amb Xisco Nadal.
Escoltau IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Mallorca, 106.1.
On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IV3 Ràdio.
Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca, mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I bé, com ha dit en Sergio en el sumari, avui volem parlar, comentar, repassar aquelles notícies, no?, d'aquest estiu que han cridat l'atenció pels contingut del programa. I bé, ja, de fet, ja n'han comentades un parell. Però ara, abans de seguir, volia concloure una coseta de la setmana passada referida a les merleres, perquè no vaig aprofundir en un detall i el que hi ha al darrere té també la seva cosa. Ja varen dir que donava per molt, com molt de temes, no?, quan un se posa a cercar, evidentment. Vaig dir que hi havia fàbules i contes relacionats, fins i tot qualcuna associada en el propi Leonardo da Vinci, no?, però vaig deixar inconclús una coseta que crec que es pot aprofundir més. I també, més que res, perquè qualcú m'ha dit, no? Així que explicaré, o millor dit, ampliaré el que semblava la part més fosca, més... tal vegada, i segons per aquí, clar, perquè aquí entra la subjectivitat, la part més dolenta relacionada amb les mèlleres. En el darrer programa vaig dir que, igual que una mèllera anava a donar com una mena de suport, no?, a un eremita que estava a una cova, i qui sap si també li transmetia missatges, també vaig comentar, citar millor, que a un altre eremita, aquest mateix tipus d'animal, la mèllera, mostra del yin i el yang, del blanc i negre, de positiu i negatiu, i d'aquest mateix animal si li apareixia, però amb altres intencions. I a què estem fent referència? Idò, a la mèllera com a representació del maligne. Això ho vaig treure de l'obra d'en Jacinto Verdaguer, que deia: «Sabeu quin és aquest ocell que fa l'ofici de diable? Doncs és la merla. No endebades, nostre poble de muntanya, quan no vol anomenar el dimoni, que Déu el tingui lluny, li diu l'àngel merlenc, tal vegada perquè, disfressat de son negre plomatge i lletja figura, s'atreví a temptar el patriarca Sant Benet». També el costumari diu cosa del dimoni de Sant Benet, però no diu res que estigui relacionat amb l'ocell. Però al final he trobat un llibre on sí ens parla de la relació de Sant Benet i la mèllera en aquesta que feia al·lusió en Verdaguer. I jo crec que val la pena. Faig referència en el llibre Leyenda de Oro para cada día del año, i referit a dia 21 de març, que és el dia de Sant Benet, ens conta la vida d'aquest senyor, que va ser fundador de l'ordre benedictina, que de ben jovenet pren el camí de la religió, però veient, diu, que mentre estudiava, algunos de sus compañeros que se dejaban llevar de sus apetitos y de los vicios y travesuras de la juventud, temiendo de no caer en ellos, se retiró y determinó dejar los estudios por no perder a Dios, queriendo antes ser ignorante y virtuoso que docto y vicioso. Acaba retirat, com una asceta, però dels més radicals. Es retira una cova perduda, aquesta mania també de retirar-se a coves, no? Que més... quantes vegades trobem casos en els que aquestes persones que acaben retirats a coves acaben tenint històries estranyes, paranormals, místiques o lògiques, segons qui sigui, qui opini, qui ho analitzi, no? Tenim el pare Francesc Palau, en Esvedrà, Sant Josep, Ramon Llull, Arranda, Llum Major, no? Hi ha, no sé si vol venir el cap qualcú més. Idò, qui havia de ser Sant Benet, també el tenim retirat una minúscula cova de difícil accés, on només li enviaven de tant en tant una mica de pa que li despenjaven pel penya-segat, com aquestes coves de la Mola de Formentera, coves a un penya-segat que són ben difícils d'accedir-hi i que, clar, li feien estar en la més absoluta solitud. I així ell es va passar un caramuller d'anys, fins que un dia varen començar a saber de la seva voluntària amagada existència. I ell ja davant sembla que ja tenia una aura milagrera. I ens diu aquesta geografia, és que són brutals, amb tot el meu respecte, com sempre, però és que és increïble. La Leyenda de Oro, edició de 1844. Diu: Pero como el demonio viese el rigor y aspereza con que vivía, y como de día y de noche anhelaba la perfección, y que ya comenzaban a descubrirse los rayos de la divina luz que resplandecía en su pecho, un día que Benedicto estaba solo, transformándose el tentador en ave pequeña y negra, a la manera de Mirla, ¿eh?, comenzó a volar y dar muchas vueltas alrededor de él. Llegábase muchas veces al rostro tan cerca y tan importuna que pudiera él tomarla, si quisiera, con sus manos. Hizo la señal de la cruz Benedicto y la ave desapareció.
És una història ben...
No, és una història... Espera, que això segueix més, eh?
No, no ha acabat, però... És interessant també que parlessis d'en Cinto Verdaguer. Mm. Perquè un dels detalls, que no sé si ho han comentat mai, més... no sé si amagats, però més oblidats de la seva vida, és que durant un bon grapat d'anys va ser exorcista. O sigui que el tema del demoni tenia bastant per mà.
Tal vegada, per això... fa aquesta al·lusió a Sant Benet i al dimoni. Aquest text que jo estic agafant és d'una altra banda, no és d'en Cinto Verdaguer, perquè crec que ho vaig treure del llibre Folklore d'en Verdaguer, però efectivament en Verdaguer era, va exercir, no?, una miqueta de, com a d'exorcista fa pues, a prop de 100 anys, 100 i pico d'anys, 120 anys, una cosa així, deu ser, no? I doncs, sí, curiós. Com a mínim curiós aquestes al·lusions, no? I a més diu que Déu el tingui lluny, quan fa sa al·lusió, efectivament. I de, en aquest cas de Sant Benet, fins aquí, el que han dit, dius, val, perfecte, molt bé, li compareix una mèlera que li emprenya, li comença a donar voltes, ell fa sa senyal de la creu, com si fos un exorcisme, i descompareix. Però on fugir sa mèlera? I aquí ve el que m'ha cridat l'atenció, i de quina manera, perquè quan aquesta aparició en forma de mèlera desapareix, diu, «Mas dejóle una tentación de carne tan terrible y vehemente que el honestísimo mozo, como de cosa nueva para él y tan peligrosa, quedó muy congojado y afligido». ¿Mm? I per què? Quina relació hi pot haver entre la mèlera i una tentació de carn? ¿Eh? I no era abans de fer la gràcia, perquè et volgués menjar seu cellet, ¿eh?, que a més estava... ja van comentar que el Deuteronomi el tenia prohibit menjar-se, per tant no tenia res que veure amb menjar-se el seu cellet. I ho enllaça amb això, tal qual, escoltau. Aquí. Había visto una mujer en Roma y el demonio se la representaba tan vivamente y le incitaba a desearle con tantas llamas de fuego infernal que se lo abrasaba en las entrañas, de manera que casi vencido ya del ímpetu de aquella tentación diabólica, estuvo en duda si dejaría el yermo y la iría a buscar. Mas el Señor al mejor tiempo le socorrió y le dio fuerzas y espíritu para volver en sí y resistir con el escudo de la fe a tan fiero golpe. Tan fiero golpe, diu, imaginar una dona que sembla que l'havia coneguda, que li agradava, i diu tan fiero golpe, no? I què fa davant d'aquesta tentació? Recordant que ell està enmig del no-res, tot sol. S'imagina una dona que li ven el cap veient una mèlera. I diu... Armado, pues, de la virtud del cielo, se desnudó de sus vestidos y se echó en un campo lleno de abrojos y espinas y comenzó a revolcarse en ellas hasta que todo su cuerpo quedó lastimado y llagado y corriendo sangre. Y aquel ardor y fuego que Satanás había encendido en sus miembros, con la fuerza del excesivo dolor, se apagó, que de esta manera suelen los santos, algunas veces, inspirados de Dios, pelear con su carne y vencer y triunfar de tan cruel, porfiado y doméstico enemigo. Ara resultaria, amb això, que la tentació mos arriba en forma de mèlera, que hi ha cadascú en les seves vinculacions mentals. Imagineu que veieu una mèlera, vos recorda o vos ve al cap qualcú que heu estimat o desitjat al passat o al present, que pel cas és el mateix, i la solució que preneu és la d'aquest sant, fundador de l'ordre benedictina. La veritat és que jo crec que si jo hagués estat ell, hauria, no sé vosaltres, però jo hauria actuat d'una altra manera. No ho sé. No fa falta que digueu res, o sigui, cosa que...
Val millor.
Ara sí. Me'n recordava una història d'aquí de Palma, del convent de Santa Clara, d'una d'aquestes monges que tant investit de vegades, del segle XVI, que també, per temes de tentació, no tenia altra cosa que, a part de carregar una creu de plom, sempre, durant tot el dia, durant tota la seva vida, duia cilicis amb puntes de ferro, fins i tot a les sabates.
Però... no seria per una tentació en forma de mel, ara?
Jo suposo que no.
Que hi ha cadascú, eh? A part, qui sap si se dona aquesta romana, aquella, es va quedar ja esperant en Benet. Perquè en Benet, el cap i a la fi, va partir cap a la cova sense avisar ningú, no ho oblidem. I tal vegada se dona esperant que el visités. I tal vegada se va guanyar un sant i un ordre benedictina, però es va perdre una fantàstica història d'amor. I d'aquí com tot, depèn de com es miri, no? En qualsevol cas, alertau, o no, si veus mèlderes, no sigui que sigui el diable i que vos dugui pensament d'aquells que deien impurs. Bé, què vos ha semblat?
Una molt bona història.
Com a curiosa ho és, eh?
Sí, la veritat és que sí, és molt curiosa.
I més molt, ara en Sergio comentava, sí, fora de micro, és molt visual. O sigui, sí, és molt fàcil d'imaginar aquell pobre Benet, encara no era sant.
Però pobre no, perquè ho va triar ell. Aquí, mentre segui una sa pròpia voluntat al darrere de ses decisions, res a dir, basant-nos amb el respecte, aquest senyor se vol anar a una cova perfecta. Jo només dic que potser aquella dona se va quedar...
No, si sa part de sa cova encara està bé, és l'altre el que és, sí, més, és més complicat.
Ho va decidir ell per santificar-se, fantàstic, no? Res a dir. Però sí que és vera que tens raó, és molt visual. Si vos sembla, fem una petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris i quan tornem començarem a comentar aquestes notícies de l'estiu i principalment ho farem, Borja, amb una d'aquesta mateixa setmana que s'ha donat a entendre que pot haver un abans i un després d'aquesta notícia que ara veurem. D'aquí un moment, aquí a Font de Misteris i a Tres Ràdio.
Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Nosaltres, aprofitant que tenim temps per pensar, parlam amb persones que mos ajuden a digerir la complexitat del món, a filosofar una mica, a país a realitat. Som inclusius, som accessibles, parlant de totes i de tots, i som caparruts. Fa invisibles aquelles problemàtiques del lloc que sigui del món que sovint cauen en un silenci mediàtic, perquè creiem que és de justícia fer-ho. Així començam el diumenge. T'apuntes?
Flors en el desert. Diumenge a les 9 del matí a IB3 Ràdio.
Nous camins, barques noves i fruits de tots els colors.
Si t'interessa allò que menges i d'on surt, escolta-ho a Del Camp a la Mar.
Amb Joan Sitges.
I Anna de la Salut.
La Madona i l'Amo.
Oh, l'Amo i la Madona, que tantes.
I Vetres Ràdio.
És història.
Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, i, com he dit ara fa un momentet, començarem ara, o seguirem, millor dit, amb el que en Sergio ha dit en el sumari, que és el tema principal del programa, i que avui hem triat totes aquestes notícies que hem anat recuperant, que ens han cridat l'atenció, que ha anat sortint aquest estiu, aquest estrany estiu del 2020, però ja ho teníem previst la setmana passada que ho varen començar a fer, però clar, això era la setmana passada, era dissabte passat, aquí en els estudis en directe, però és que després n'ha sortit una, que també és d'aquest estiu, perquè encara som a l'estiu, i mos ha cridat l'atenció a nosaltres i a un caramull de mitjans de comunicació, Borja.
Clar, en el programa d'avui no poden deixar de comentar aquesta informació que, ara ho deien, s'ha publicat a la majoria de mitjans de comunicació durant aquesta setmana, crec que va començar a ser difosa massivament a partir de dilluns, si no recordo malament, i que, naturalment, no pot deixar indiferent a ningú. Mos quedem, per exemple, si voleu, amb el titular de La Vanguardia. Diu: hallados posibles indicios de vida en la atmósfera de Venus. Això fa referència a que un equip internacional d'investigadors ha trobat dins els nígols de l'atmosfera de Venus una molècula molt poc comú, coneguda com a fosfina. Aquesta molècula, segons es posen, és un potencial indicador de vida, ja que a la Terra se produeix per microbis que viuen a l'entorn lliure d'oxigen. I com se va per a fer aquesta troballa teòricament fascinant? Idò, entre altres coses, ens ajuda des radiotelescopi ALMA, situat a Atacama, a Xile, l'any 2009, i prèviament amb Clerk-Maxwell, un altre telescopi, en aquest cas, situat a Hawaii. Textualment, els autors de la investigació, que reuneixen membres de països de Regne Unit, Estats Units i Japó, afirmen que si ningún proceso químico conocido puede explicar la fosfina en la atmósfera superior de Venus, entonces debe producirse mediante un proceso que antes no se consideraba plausible para las condiciones de Venus. Esto podría ser fotoquímica o geoquímica desconocidas, o tensión, posiblemente vida. De tota manera, i això crec que ja mos sorprèn una miqueta manco, també se curen en salut i afirmen que demostrar completament l'existència de vida a un indret on el percentatge d'acidesa supera el 90% requereix molta, molta feina. En qualsevol cas, crec que s'apresta a debat.
Sí, presta debat, però jo faig aquesta reflexió, no?, que realment ja hi ha vida a l'espai, que són la mateixa Terra, no? Vull dir que tampoc mos sorprèn tant, que encara, aquesta atenció que encara m'ho sorprenguem tant amb aquest tipus de notícies que parlen de vida, perquè al final, pues bueno, hi ha més o menys evidències, però hi són, aquest és un clar exemple. Per tant, pues, no m'acaba de sorprendre.
Ara en Sergi ha fet una reflexió més filosòfica, per aventura, que
m'ha deixat estorat,
que misteriós, o perquè
tan,
no deixa de tenir raó, és a dir,
tan bàsica com el que ha dit.
Vida a l'espai, evidentment, sí, clar.
A la Terra.
A la Terra, efectivament. O sigui, això vendria a ser un zasca, no?, directament, que molt bé, molt bé, però sí que és vera que es presta a debat, no?, sens dubte, i de quina manera. És cert que ha sortit aquesta setmana. També és cert que no s'afirma que sigui possible el 100%, la vida fora de la Terra, mostren moltes dubtes, però és una notícia d'aquesta setmana, així que, com he dit, actualitat d'aquest estiu. El problema aquí és que això de que m'agradassin les notícies i anar guardant paperots i coses d'aquestes, i ara també en la xarxa, que és més senzill, me ve d'en fora. I quan varen comentar entre nosaltres aquesta notícia, allò me va sonar com a coneguda. i quedi clar que jo d'astrofísica o d'astrobiologia no sé absolutament res. Vagi per davant això. Però sí que record com el doctor Olivé, catedràtic d'astrofísica de la nostra Universitat de les Illes Balears, ens va parlar aquí a Font de Misteris fa de vés un lustre, no fa 5 anys d'això, mos va parlar de la possibilitat de vida extraterrestre. Però en qualsevol cas, anem com ens agrada fer a cercar men que trobam. Perquè, per començar, fa uns pocs anys, la NASA va publicar la seva plana web que fa un parell de milions d'anys, segons els seus estudis, podria ser que Venus hagués estat habitable i que amb el temps ho va deixar de ser. I clar, suposant que això fos cert, no podria ser que qualque microbi, qualque tipus de vida d'aquell Venus habitable s'hagués anat adaptant en aquell nou ambient, per exemple? Això segons el que va publicar la NASA el 2016. Però vos heu fixat bé en tot això? Ens diuen que uns investigadors de renom han trobat indicis de vida a l'atmosfera de Venus. Millor dit, que podria ser que hi hagués vida a l'atmosfera encara que seria una vida microbiana i dins d'un ambient molt hostil a uns àcids. El pot de dir això, alguns membres de la comunitat científica internacional s'han posicionat dient que no ho creuen, que es mostren escèptics, És tot això. És això, més o manco, el resum de la notícia, Borja Rigo?
El resum i la resposta tan habitual que ja... És que no sorprèn a ningú. És a dir, qualsevol cosa... És que ja sabeu el que diré, però ho diré igualment. Qualsevol cosa que sempre surt una miqueta de lo que entenem o el que sabem fins a aquell punt o el que romp una miqueta la dinàmica habitual, sempre d'entrada és que no és vera o és que no és així o és que és una informació incorrecta. Ara pensava, mentre contaves aquesta notícia, per exemple, no sé si hem de parlar avui d'això o no, recordeu els tardígrads?
Sí, no crec que no parlarem tant dels tardígrads perquè hi ha un altre experiment que sí que tinc apuntat aquí que crec que l'he duit apuntat que és més fins i tot més que els tardígrads perquè els tardígrads van estar manco tens crec recordar, no?
Per qui no recordi són aquests animalets microscòpics que són de la Terra
suposadament són de la Terra
són nostres i que tenen una habilitat poc manco que increïble per la ciència de sobreviure a indrets on la vida no és possible.
Com per exemple, a l'espai.
A l'espai.
Perquè els han duit, els han tornat...
Els han mullat, ens han recuperat,
ja
s'han reproduït, poden estar llarguíssimes temporades sense menjar, sense respirar, sense fer res, però no se moren.
Exacte.
Però són vius. És a dir, i per què no?
I per què no, efectivament. I aquí, jo el que he fet, que he dit abans que me sonava, el que he fet ha estat anar-me'n a les hemeroteques. I escolteu això. El titular és Los microbios de Venus, titular de la BBC en castellà. Las nubes presentes en la atmósfera de Venus contienen sustancias químicas que permiten sugerir que hay vida en el planeta azul, afirma un grupo de científicos en Estados Unidos. Sin embargo, Dirk Schulze-McCook y Luis Irwin, de la Universidad de Texas, Estados Unidos, afirman que la atmósfera venusiana es relativamente hospitalaria y debe albergar un gran número de bacterias. Desde un punto de vista astrobiológico, Venus es esperanzador, dicen los científicos, después de haber terminado una investigación que ha publicado la revista especializada New Scientist. A pesar de esto, existe cierto escepticismo entre muchos astrónomos, la Alcaldía de Mara. El consenso general señala que la vida en el planeta más cercano a la Tierra es imposible. Los científicos encontraron sulfuro de hidrógeno y dióxido sulfúrico. Dos gases que reaccionan entre sí y no es posible encontrarlos en un mismo lugar, al menos que algo sea lo que los está produciendo. Los investigadores dijeron a New Science que los microbios en las nubes venusianas podrían ser una combinación de dióxido de azufre con monóxido de carbono y posiblemente sulfuro de hidrógeno o sulfuro de carbonilo en un metabolismo similar a aquellos primeros microbios del planeta Tierra. Pero la mayoría de los científicos se encuentran escépticos. Idò, en aquest petit resum, perquè l'he resumit molt, d'aquesta notícia de la BBC, ens trobàvem una informació, el manco s'ha sortit de premsa, que ens sona com a massa pareguda, no?, la que ha estat sortint a premsa aquests dies, no? De fet, semblaria la mateixa, si a la grossa, no ho trobau? No molta diferència del que has dit tu al que he dit jo.
Pràcticament igual.
No, se parla de la possibilitat de vida microbiana en els nígols de Venus.
Canvien el nom dels investigadors, la universitat, i haurien de canviar sulfurs per fosfats. Eh? I on trobam aquesta particularitat? I del que aquesta darrera notícia va ser publicada, el mes de setembre, però de fa 18 anys. Per aclarir més això, si qualcú dubta de la veracitat d'aquesta notícia, a la nostra plana web, a fondemisteris.com, penjarem aquesta notícia, s'enllaça en aquesta notícia. I clar, i aquí un pensa, quin motiu es pot amagar darrere d'aquesta sonada, aquesta curiosa notícia, venuda, diria jo, com a primici fa una setmana? I evidentment jo no tinc ni idea, però podem suposar, i podem suposar molt, això sí. Però sabeu que es va publicar poc després? I de, a part d'això, de que hi havia científics que es manifesten escèptics, normal, i de, segons alguns mitjans de comunicació, la NASA ja ha dit que, vist el que han vist, enviarà naus, o sondes, millor dit, a mem que troba. Com a mínim, curiós, ja dic, només basant-me en premsa, l'actual i l'hemeroteca. Fa de 8 anys, una notícia ben semblant en aquesta. I aquí, a Font de Misteris, com sempre, només es posen dades. I ara, si un cas, ja que estem amb això, Sergio, quan tenies una notícia que guarda relació i que també sembla interessant, si vols, la comentam ara.
Efectivament, Xema, en el diari El País vàrem poder llegir aquesta notícia com a mínim curiosa, entre comates. Diu així, la pandèmia llegó del espacio, la peregrina idea de un astrónomo británico. Sobre Wits Massinge, un nom un poc complicat, no sé si ho he dit bé, però bé, diu aquest científic, El País, diu aquesta informació, ha sido professor de matemàtiques aplicades i astronomia en la Universitat de Cardiff durante más de 3 décadas y tiene más de 70 artículos publicados en Nature. Ha seguido combinando su trabajo más ortodoxo con sus ideas peregrinas. Su último artículo de impacto, publicado en la revista Advanced in Genetics, afirma que la actual pandemia de coronavirus tiene su origen en el espacio. En concreto, llegó en un meteorito que cayó en el noreste de China el 11 de octubre de 2019. Según este profesor y sus colegas, la rápida expansión de la enfermedad por la zona y la aparición de casos alejados de Wuhan se explicaría mejor con una especie de bombardeo desde el espacio que de la forma convencional, a partir de un salto del virus de animales a humanos. En otros artículos anteriores ha defendido que un origen espacial sería la explicación más razonable al comportamiento de la pandemia de gripe de 1918, y lo mismo sucede con el brote del primer SARS. Entonces, en una carta publicada en la revista The Lancet, afirmaba que, aunque el virus parecía poco infeccioso, podría darse rebrotes por la presencia residual del patógeno en la estratosfera. Además, planteaba que el virus podía retornar de manera estacional, una vez al año, como sucede en las lluvias de estrellas cuando atraviesan la región del espacio en la que queda flotando una nube de partículas tras el paso de un cometa.
Idò, crec que és la primera vegada que parlem de la malaltia en qüestió, eh? I ho feim amb aquesta teoria, que a més, també, podem dir que no és nova, perquè aquest mateix investigador fa molts d'anys, quan de fet 50, ja ho va afirmar. Però és que resulta que ell, juntament amb un astrònom que va morir l'any 2001, tenia aquest, també teories controvertides i polèmiques, no? Com un pic que per poder afirmar la seva teoria deien que, per exemple, un fòssil de dinosauri era un frau, no? Ells sostenien que l'evolució no estaria subjecta en el darwinisme, sinó que seria precisament per l'arribada d'aquest material genètic des de l'espai. Tant és així que fa mig segle ja deien que la vida va arribar a la Terra i per tot arreu del cosmos també amb els cometes. Segons el diari ABC, a un article que titula directament «El coronavirus llegó del espacio, la disparatada teoría de un famoso astrofísico», ens diu que van escriure un llibre els anys 70 on llegan a assegurar que incluso la gripe vino de más allá de nuestro planeta. Sin embargo, la comunidad científica lleva años echando abajo los argumentos de Wickramasinghe, aquest senyor que has dit abans, sobre que cualquier enfermedad de este tipo podría tener orígenes extraterrestres. I quina és aquesta teoria coneguda de la panspèrmia? I de, simplement, que la vida va arribar i segueix arribant a la Terra en forma de microorganismes, de material biològic que arriba a la Terra des de l'espai exterior mitjançant meteorits o cometes. No? Hi ha qui, per qui això és una teoria totalment absurda. N'hi ha d'altres que creuen que és possible. Curiosament, el dia 29 d'agost d'enguany, el diari de Mallorca publicava una notícia relacionada amb això. Diu, algunas bacterias sobreviven años en el espacio exterior. Esto apoya la hipótesis de que la vida en la Tierra pudo haberse originado por la llegada de gérmenes. I mos diu que uns experiments, que és el que te comentava abans, Borja Rigo, el que varen fer en aquest experiment va exposar durant 3 anys unes bacteries a l'exterior de l'Estació Espacial Internacional i varen sobreviure. I ens diu que això apoya la panspermia, la hipótesis de que la vida en la Tierra pudo haberse originado por el arribo al planeta de gérmenes presentes en todo el universo, según un artículo que publica hoy la revista Frontiers in Microbiology. Entra en detalls d'aquest experiment per acabar dient: estos resultados indican que las Deinococcus resistentes a la radiación podrían sobrevivir en un viaje de la Tierra a Marte y regreso, un periodo que puede ser de varios meses o años en la órbita más corta, señaló Yamahishi. I ja de pas ens aclara des de quan existeix aquesta teoria de la panspermia. Las nociones que sustenta la hipótesis de la panspermia tienen su raíz en algunas consideraciones del filósofo griego Anaxágoras. Aquesta és del segle V abans de Crist, eh? Y el término fue sustanciado por el biólogo alemán Hermann Richter en 1865. En 1908, el químico sueco Svante August Arrhenius usó la palabra panspermia para explicar la aparición de vida en la Tierra y la hipótesis contó con el apoyo del astrónomo británico Fred Hoyle, compañero de aquel que tenía el nombre raro. I a part de que això hi ha qui ho pot complicar en la teoria de que la vida com a tal no és que hagi vengut de l'espai i deia, mos han creat nosaltres els humans, sinó que hi ha qui pensa que hem estat creat per extraterrestres, que no és el tema d'avui ni prou ferir, però referent a que pugui haver arribat de fora, sí que crec destacable una publicació de l'any 1994 d'en Carl Sagan. No fa falta, crec, dir qui va ser ni l'importància que va tenir en Carl Sagan. Idò, en aquesta publicació de l'any 94, 1994, de Investigación y Ciencia, mos diu, resumida, los fragmentos procedentes de asteroides y cometas que se zambulleron en la atmósfera de la Tierra primitiva portaron consigo vastas reservas de moléculas orgánicas. Algunas de estas sobrevivieron al intenso calentamiento de la penetración en la atmósfera y pudieron, por consiguiente, haber efectuado una contribución sustancial al comienzo de la vida. Això a la Terra, però afegeix. Los impactos podrían haber proporcionado a otros mundos un suministro similar de materia orgánica, amén de agua. El resum d'aquesta publicació la diu ell mateix, en Carl Sagan. Tenemos toda clase de razones para creer que hay muchos mundos ricos en agua y parecidos al nuestro, dotados de un generoso complemento de moléculas orgánicas complejas. Aquellos planetas que orbiten en torno a estrellas similares al Sol podrán ofrecer ambientes donde la vida dispondría de miles de millones de años para surgir y evolucionar. Dit això, evidentment que cadascú pensi el que vulgui, el que trobi o el que sigui més adient en les seves creences. Nosaltres, com he dit abans, l'únic que hem fet ha estat exposar dades, dades que estan a l'abast de tothom. Bé, jo crec que fins aquí, ara farem, donarem pas en el bollet informatiu i tornarem a Font de Misteris amb més notícies curioses, insòlites, tal vegada sorprenent, d'aquest estiu 2020. La sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Eivissa i Formentera, mos podeu trobar en 93.7 de la freqüència modulada. I, Sergio, podries donar, si vols, les formes de contacte i com poden, precisament, contactar en nosaltres, si vols.
I ja mos podeu enviar tot allò que vulgueu, tant a Facebook com a Twitter, cercant Font de Misteris, i en plens etiqueta Font de Misteris IB3, també en el nostre WhatsApp i Telegram del programa, que és 659-1669-52, ho repetim, 659-1669-52, i el correu electrònic fontdemisteris@ib3radio.com.
Idò, si un cas, deixem una mica de banda, perquè anem a un altre tema, però bé, sí, tot està relacionat. I és que ara, després d'això de, que hem parlat abans d'aquesta pausa per bollet informatiu, això de la vida extraterrestre que han comentat, de la panspèrmia, de la possibilitat de que material orgànic vengui de l'espai, no sé jo si virus com a tal, però... suposem que el virus ve de l'espai. Suposem que sí, però pel cas seria el mateix, no? Dit jo, vengui d'on vengui, anem amb bones. Això vendria a ser el resum. Però a part de tot això, la setmana passada vàrem estar parlant de Mirlo Rojo, aquell suposat confident que hauria donat una informació transcendental en Juanjo Benítez, l'escriptor, que, per cert, crec que no, el que vàrem estar discutint l'altre dia, tu tenies raó, Borja Rigo. Mirlo Rojo no surt en el primer volum del llibre Caballo de Troya. Les referències directes en aquest personatge, com tu bé vares dir, estan relacionades sempre directament amb la lluna, eh? I bé, tot això venia precisament pel tema, precisament per això, no? Perquè segons aquesta suposada teoria, a la lluna, quan van arribar els humans, s'haurien trobat que hi havia restes de construccions anteriors, com si hagués estat habitada. I què varen fer? I del que s'acostuma a fer sempre, les varen destruir. Destruir aquestes ruïnes tampoc sé ben bé en quina intenció, i en qualsevol cas aquest Mirlo Rojo seria s'informant d'en Benítez, el Caballo de Troya, era com vares dir tu el major, un membre de l'USAF. Jo crec que és molt semblant que si deia a la mateixa li posi el nom que li posi, no? Perquè no, dues persones als mandataris dels serveis de defensa nord-americà i que tots dos coincideixin amb ell per donar-li una informació que només té a tot el món, una informació molt transcendental. Bé, El que volia anar. Aquesta teoria parlaria que la Lluna, tal vegada, va estar habitada i que quan es va tornar inhabitable, fou abandonada, que el com així. I d'això és com el cas de la pel·li que ha triat en Xisco García per al seu Llums i ombres d'avui. Ho escoltam.
El cervell està menyspreat. I si li ha de fer més cas perquè que encara que no en siguem conscients, ens intenta protegir. I és que si d'una pel·lícula que vaig veure a la seva estrena ja fa 20 anys, tan sols recordava una escena que justament té una certa relació amb la notícia de la vida extraterrestre que tant ha sortit al mitjà de comunicació aquesta setmana i no recordava res més, doncs quan l'he tornat a veure he entès perquè l'havia oblidat. Quin patiment. Bon vespre, Xema i companyia. Avui, a Llums i Ombres, descobrirem el nostre origen a Missió a Mart, estrenada l'any 2000 i que fou perpetrada per Brian De Palma. El director americà és un reconegut artista amb un punt de vista i una signatura tècnica pròpia que ha creat un grapat de bones pel·lícules. Però, malauradament, en aquest cas, pel que fa a la pel·lícula d'avui vespre, és de les que s'engloben dins la categoria «La vaig haver de fer perquè havia de pagar les factures». La seva tècnica en el moviment de la càmera i de plans seqüències arriba a ser excessiu, amb uns actors i actrius presoners del que l'objectiu enfoca quan els segueix o els abandona per un instant després tornar-los a recuperar. A més, les interpretacions són del tot fades, sense cap tipus d'emoció, i això que el repartiment està farcit de noms importants de Hollywood, Tim Robbins, Gary Sinise o Don Cheadle, entre d'altres. I és que res quadra o té connexió en el producte final. Fins i tot la banda sonora del grandíssim Ennio Morricone sembla una selecció de peces arreplegades d'una biblioteca musical de manera aleatòria. I pel que fa a la història, es pot resumir en que la primera missió tripulada a Mart descobreix per causalitat una estructura no natural que surt d'un monticle. Un tornado, en vida pròpia, els mata a tots menys a un dels membres de l'expedició. S'organitza una missió de rescat que aconsegueix transformar la seqüència d'ADN en un arxiu d'àudio que serà la clau per entrar dins l'estructura que abans es va defensar matant els astronautes. Un cop de dins, veuran una representació del per què Mart va deixar de ser un planeta fèrtil, de la diàspora de naus que marxaren cap a altres planetes de la galàxia, menys una que es va dirigir cap a la Terra i que fou la generadora d'una nova vida. Comentar que aquesta pel·lícula, a l'igual que Pirates del Carib i la propera Jungle Cruise, que s'estrenarà el 2021, tenen en comú que, a banda de ser un guió de cinema, han estat unes atraccions del parc de Disneyland. I per acabar, llegiré una frase que surt al final dels títols de crèdit, que resumeix tot el despropòsit visual. L'Organització per a la Cooperació i Assistència de l'Administració Nacional d'Aeronàutica i de l'Espai no dona suport al contingut de la pel·lícula o al tractament dels personatges representats. Com deia el filòsof o era entrenador de futbol?
No hace falta decir nada más.
Bona nit i salut.
Bé, i de Xisco, sembla que no t'ha agradat molt la pel·lícula, però això sí, ben relacionada amb els continguts d'avui. Ja me sap greu. No que estigui relacionada, sinó que no sembli que t'ha agradat molt. En qualsevol cas, si cop una porta a la imaginació o fins i tot, per segons qui, a la realitat, no? Els habitants d'un planeta que tenia vida han de fugir. I a més en fugir deixen cosa, no? De fet, m'imagino que se deixa gairebé tot. No ho he pensat mai en això. Perquè d'aquí no se sap ben bé quan, perquè van canviant les probabilitats, no? Però d'aquí cert temps, la Terra deixarà de ser habitable. Tampoc ara me digueu alarmista, però me sap greu també, perquè el sol s'apagarà. I llavors, el que siguin per aquí, què faran? Si te sembla, Sergio, poden seguir a l'espai, tens qualcun altre, crec.
Sí, seguim a l'espai perquè en el diari ABC podien llegir a principis d'agost aquesta notícia. Detecten més cerca que nunca de la Tierra una potentíssima emissió de ràdio.
El pasado 28 de abril, y por primera vez desde que fueron descubiertos en 2007, los científicos lograron detectar un estallido rápido de radio, FRB por sus siglas en inglés, dentro de nuestra propia galaxia, y no a cientos o miles de millones de años luz de distancia como sucedía con todos los anteriores. La potente emisión de radio, que apenas duró unos milisegundos, parecía venir de un magnetar, un extraño tipo de cadáver estelar llamado SGR-1935-2154. El estallido, detectado por varios radiotelescopios de todo el mundo, fue tan poderoso que los instrumentos ni siquiera consiguieron medir su intensidad. La señal, según los investigadores, fue por lo menos un millón de veces más fuerte que el resto de los FRBs detectados hasta el momento, y la primera detectada dentro de la Vía Láctea. Però que abans diu que, després d'uns mesos d'anàlisis, un nou estudi publicat a The Astrophysical Journal Letters confirma que el FRB procedeix d'aquell cadàver estel·lar, que han dit, i que es troba a uns 30.000 anys llum, però de dins de la nostra galàxia.
És a dir, que això tindria causa lògica, causa justificada, no hauria, sembla, Sergio, opció a possibles civilitzacions al darrere, no?
No, sembla que no.
I doncs una pena, Borja.
És una pena, però, si me permeteu, és petit comentari, ja que se tracta d'un mort estel·lar, això seria una psicofonia còsmica, per ventura.
I ara què faig amb això, ja? Què faig? Jo crec que l'únic que puc fer ara és donar pas a una petita pausa i tot d'una continuem aquí, a Font de Misteris sense psicofonies còsmiques.
Xema Font. Font de Misteris.
Aquesta nova temporada, a partir de les 3...
Amigues, amics oients, el Múltiplex serà amb vosaltres un dia més fins a les 6 del capvespre.
L'amplitud d'aquesta desigualtat educativa que travessa el nostre sistema.
IB3 Ràdio et proposa uns capvespres plens d'actualitat.
Som a la plaça Major, que he de dir que fresca, fresca, en fa poca. Me suen els ulls.
La primera conversa que vaig tenir, només baixar del tramvia, va ser amb un pare i un fill que donaven una volta en patinet.
D'entreteniment.
Tot tornarà a ser com abans.
Més públic un poc més escalivat, com es creu. Any peluts, però tot anirà bé.
I de cultura.
I més que mai serem al carrer per copsar tot allò que t'importa i que t'afecta.
De dilluns a divendres, de 3 a 6, Múltiplex.
Nosaltres, aprofitant que tenim temps per pensar, parlam amb persones que mos ajuden a digerir la complexitat del món, a filosofar una mica, a país a realitat. Som inclusius, som accessibles, parlant de totes i de tots, i som caparruts. Fa invisibles aquelles problemàtiques del lloc que sigui del món que sovint cauen en un silenci mediàtic, perquè creiem que és de justícia fer-ho. Així començam el diumenge. T'apuntes?
Flors en el desert. Diumenge a les 9 del matí a IB3 Ràdio. Que escoltau IB3 Ràdio al 88.6 de la FM. Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font.
Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Mallorca mos podeu trobar en el 106.8 de la freqüència modulada. Podries tornar a dir, si vols, Sergio Rigo, principalment el número de WhatsApp i de Telegram, si vols.
I dels números 659-1669-52, ho repetim, 659-1669-52.
Anem ara cap a la secció d'en Irene Font, aquesta que hem anomenat Contes i Rondalles, on ens du cada setmana una historieta que forma part d'aquest recull rondallístic i llenc tan ric que tenim, i serà una d'aquestes historietes que, pel motiu que sigui, ja ens ho dirà ella, que li hagi semblat adient. Així que, Irene, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Què ens dius per avui?
Bé, a la rondada d'avui he volgut cercar una on puguem destacar com a personatge principal a les bruixes. I te demanaràs, però per què particularment les bruixes? Bé, com que el programa passat vàrem fer èmfasi en els aquelarres, concretament el quadre que comentàrem de Goya, un aquelarre, lo que correspon a aquestes reunions nocturnes de bruixes i bruixots, on es realitzen des de rituals i encanteris a invocacions demoníaques. I n'he trobades un parell de moment, però avui he triat aquesta on, a diferència de les altres, que ja hem vist els programes anteriors, ens ubicam a Mallorca, concretament per la zona d'Esporles, Establiments i Puigpunyent. En Lau, protagonista d'aquesta rondalla, garretjava dues al·lotes. Un dia anava a veure en una i un dia anava a veure l'altra, alternant. Per anar-hi havia de passar per damunt un pont. Un vespre, regnat per una gran foscor, que era quan ell solia anar, li va aparèixer un fogaró davant, un fogaró que li seguia on ell anava. Si ell s'aturava, el fogaró s'aturava. Es mateix temps es va girar i va veure un altre fogaró, que feia exactament el mateix que aquest altre. La reacció del jove, com podem imaginar, va ser de por i de quedar-se completament paralitzat. Durant un temps no era capaç de moure's ni de fer res. Però no podia llevar la vista d'aquells dos foguerons, plantats unes 10 passes lluny d'ell, una a la banda de Puigpunyent i l'altra a la banda d'Establiments. Quan Sauba es va posar, els foguerons varen desaparèixer, varen esvair-se, sense deixar cap rastre. Sense saber ben bé què havia succeït, va tornar com va poder a casa. La seva mare i la seva germana li van demanar que expliqués el per què estava així. Què era el que havia presenciat? Ell els hi contà fil per randa. Les seves familiars aviat s'adonaran que se l'havien jugada, que eren dos joves amb fama de bruixes. Ell va prometre no apropar-se mai més a aquestes dues dones. El que aquestes dues havien fet era donar-li en aquest bàmbol un grandiós moment d'apartament, de soledat. Però el fet no va acabar aquí, perquè van advertir l'inquisidor de lo succeït i ens diu la rondalla que és segur que sa penitència va ser grosseta, perquè se la mereixien, diu, per haver-li fet això, per haver sotmès en el Lau fet prendre d'una manera tan extrema. Bé, podem apreciar com els encanteris de les bruixes produïen pànic als que els patien i que tothom s'espantava davant aquestes manifestacions de poders ocults i misterioses, poc coneguts, ja que algunes bruixes eren al·lotes que tenien aspectes i vides normals, fins que començaven a mostrar comportaments un tant estranys. Ni els més valents s'atrevien a lluitar-hi, i si intentaven, que jo crec que pocs eren aquests, sortien perjudicats. Però les bruixes no sempre quedaven exentes per les seves maldats, sinó que, com aquest cas, eren acusades davant l'inquisidor, i se'l desitjava mal i que paguessin pel que havien fet, sense escoltar les seves justificacions. Les al·lotes que posseïen arts de bruixeria, com que, a part d'elles, eren dones, no podien consentir que els joves les enganyassin, i per això feien ús dels seus dots d'encantadores, i els joves, atemorits, no sabien mai més res d'elles.
Idò, jo he de reconèixer que no la recordava amb absolut i que m'ha agradat de veres tornar a saber d'aquesta rondalla, que, per cert, aquesta és una de queixes que tal vegada la podríem ubicar també a un punt determinat. La zona és fàcil de saber quina és, estem parlant de Mallorca, la sortida de Palma cap a Puigpunyent, on passam Establiments, que, a més, el deu citar a l'alçada, diguéssim, d'Esporles i de Puigpunyent, perquè en aquell moment Establiments era un municipi propi que era precisament lindant amb Esporles, amb Puipunyent i amb Palma. Això és una altra de les cosetes que podem extreure, no?, de les rondalles, la part històrica. Perquè, clar, amb això podem deduir que Establiments era, com efectivament era fa 100 anys, era un municipi independent. I també molt interessant perquè me recorda un altre que tracta d'un tema semblant. Un jove que festejava dues atletes. M'ha agradat la paraula garretjava. Tu l'havies sentida mai, Irene?
No, la veritat és que no.
Molt bona la paraula garretjava, no? És curiós. I jo coneixia més la de festejar, dues atletes, en aquest cas, i que cap d'elles, teòricament, sabien el que estava fent aquell altre jove, no? En aquest cas, que estic dient, una era Santa Maria i l'altra d'aquestes atletes era a Consell. En lloc de foguerons, se li va compareixer en aquest jove primer un ca negre, després un moix, també en sa mateixa finalitat de donar-li una lliçó. En aquest cas que has contat tu, el que li fan és fer-li compareixer un foc que el va acompanyant i quan el tenen en mig del pont, se posa com un foc eteri, que està allà surant, se posa una a cada banda del pont per evitar que ell pugui atravessar-ho. I el deixen allà tot sol, al mig del pont, tota la nit, en sa intenció de que reflexionés. Que d'acord, està clar, és missatge, no?, de sa rondalla, però sí que és molt curiosa aquesta puntualització que has fet, que has trobada a sa rondalla, que és sa intervenció de la Inquisició, no? Com si verdaderament, més que simplement mostrar un missatge de sa manera d'obrar, com si fos una realitat que hagués succeït, no? Li dona aquest caire una miqueta més realista. Jo crec, Irene, que en Quica Superbruixa es queda curta davant d'això, no?
Sí, la veritat és que sí. Bé, quan era petita la llegia i m'agradava la idea d'una bruixa en forma de nina i no maligna, com els contes de Disney la solien representar.
És aquest canvi, no? I és que una altra de les coses que m'han cridat l'atenció del que has comentat és això de que eren les bruixes gent normal, no? Quan jo era petit, ja n'hi dic, les generacions anteriors, les bruixes, en general, no?, normalment eren éssers misteriosos, dolents, perillosos, fins i tot lletjos i antipàtics, no? I amb el temps s'han convertit en personatges fins i tot atractius. Abans eren temuts i ara podríem dir, dit jo, Irene, que estirien com a idealitzats, fins i tot admirats, no? No ho trobes?
Sí, estic d'acord. Amb el temps se'ls ha fet perdre aquella por, com per exemple hem vist a la rondalla, que per cert no he dit el títol, es diu El l'au fet prendre i dues bruixes. El títol és un poc fotut, però...
Sí, és mal de dir, l'au fet prendre, és mal de dir. És el seu nom, que a més m'imagino que deu tenir fet prendre, m'imagino que té també sentit dins la rondalla, se m'acaba de venir en el cap, ho podrem mirar. I dic això de que han evolucionat, jo crec que ha estat influenciat pels contes, no? Els d'abans eren els éssers, eren més malèfics, ara no tant. Una que se m'ha ven es cap és la Sirenita, no? És un cas aquesta, la deixem per un altre dia, perquè també tenim rondalles de sirènits per la nostra silla. Ho sabies, que tenim...
No.
I de moment si les trobes.
Sí, sí.
Perquè la Sirenita de Disney, que és una monada, però...
També hi ha...
Sí, però el seu original, val? Ses versions anteriors a la Sirenita de Disney, de Ariel, tal vegada no siguin tan...
Tan fantàstiques, sí, i fantasia com...
Efectivament.
Més malignes.
Sí. Va, és que, a més, en temps moderns, cada generació... podem dir que ha tingut també les seves bruixes, no?, de qualque manera. Per exemple, anem a la generació dels 60-70.
Hechizada.
Hechizada. La recordeu? Jo crec que els més majors i els joves més majors també, ho diré així, jo crec que tots la recordam. De moment no te deman res a tu per la cara que m'estàs posant, no, però ara, si vos sembla, millor que no. Si vos sembla, anam en els 80, 90, en sa que, sens dubte, va ser sa bruixa més famosa a l'estat espanyol.
¡Viva la pedagogía! ¡Viva el agua fría! ¡Viva la filología! Seré profesora y fundiré a todas horas. Acabaré con los estudiantes. Seré como los maestros de antes y comeré habas y guisantes. ¡Viva el mal! ¡Viva el saber universal! ¡Ay, qué mala soy! ¡Pero qué mala soy!
Sincerament, que aquesta ni idea, però m'ha fet com por.
Sí, no?
Com mal rotllo, sí, no?
Idò, això és un tall de La Bruja Avería, que sortia els dissabtes de matí a la fantàstica, meravellosa, i que tantes vegades s'han comentat a Font de Misteris, La Bola de Cristal, i era una crítica boníssima, no? Que malauradament aquestes programacions infantils, juvenils, jo crec que s'han perdut massa. I l'altra que hem escoltat abans era Embruixada, la sèrie que després ha tingut altres versions més modernes. I si vols, ara sí que aquesta sí que la coneixeràs. Mos anem en els 2000 i no són exactament bruixes i bruixeria, però supos que sí. Jo crec que ho podem relacionar en bruixeries i jo crec que aquesta sí que la reconeixeràs.
¿Sabes qué? Fácil dar, resultar, vivir. Que cualquier medio lo justifica al fin. Que de todo problema se podrá salir. Oh, sí. Ten cuidado con tu creencia social. Por sacar un 10 sin tener que estudiar. O si ordenas tu cuerpo con pestañear.
Aquesta
i tant que sí, aquesta sí.
I tant que sí, efectivament.
Vamos de Waverly Place.
Correcte, sí, sí. Efectivament. I jo crec que en resum podríem concloure tal vegada que sembla com si tot estigués inventat, no? No ho sé. De totes maneres, me segueix inquietant aquesta escena d'un pont amb aquells dos focs misteriosos, un davant, l'altre al darrere, impedint aquell pas del jove. Intervenció de la Inquisició per aquelles dues bruixes. Vols que anem de matinada a veure
quin pont? Sí, podem anar.
Podem anar, eh?
Sí, sí.
Val. Ja t'he dit que fa poc i vàrem estar ben apropat d'aquest pont. Mentre anàvem i tornàvem a aquest pont, t'esperant la propera setmana amb una altra rondalla de les nostres
cines.
I Irene, moltes gràcies.
A tu.
Fins la setmana que ve. Seguirem amb el que teníem previst en el sumari, que són notícies curioses també d'aquest estiu. Aquesta, entre d'altres, la va publicar els serveis informatius de Telecinco, i tu, Sergio, perquè va ser una nota de premsa molt curta, però tu l'has ampliada, i jo, la veritat és que jo personalment no sé ben bé com definir-la. Jo te deixo a tu.
Sí, ara, Xema, volem contar una història, per jo, molt, molt curiosa, que hem conegut fa unes setmanes a finals de mes d'agost, i que té a veure amb música i amb un compositor que es diu John Cake. Fins aquí no us diu res, no?, aquest nom. Però què penseu si els titulars o notícies relacionats amb aquest compositor diu: esta pieza musical dura 639 años, se está reproduciendo y no terminará hasta el año 2640. Esa cosa canvia, no?
Com hem pogut llegir a molts de mitjans, com el diari ABC o Gizmodo, entre altres pàgines, fa gairebé dues dècades, el 5 de setembre de l'any 2001, es va construir un òrgan construït especialment per l'ocasió i es va instal·lar a Halberstadt, l'església medieval de Sant Butxardi, a Alemanya. I allà es va començar la interpretació d'òrgan ASLSP, la composició de John Cake. I atenció, segons els càlculs, està previst que el tema s'acabarà interpretant ni més ni manco que l'any 2640. Per tant, tindria una durada de 639 anys. Dit d'una altra forma, se tractaria de la composició musical més llarga de la història. I el seu títol ja mos donava una pista, ja que les sigles ASLSP se refereixen a As Slow As Possible, tan lent com sigui possible. La composició consta de 8 pàgines escrites pel compositor a l'any 1987, amb la intenció de que, com suggereix el títol, es reprodueixi el més lent que sigui possible. I precisament aquesta és el truc. Què és lent? I la següent pregunta que llançam a les ones. Quines es barem per posar un punt i final en el tema? Per tant, des que comença la interpretació d'aquesta peça fins avui, han passat 19 anys on hi ha hagut 15 canvis de notes. Els últims, el 5 d'octubre de 2013, ja la fa unes setmanes. Durant els últims 2.527 dies, l'òrgan de Sant Butxardi havia ressonat en la mateixa nota, la més llarga de la peça fins ara. Els organitzadors diuen que l'actuació a l'església és la realització més lenta d'una peça musical d'òrgan. Per això, un compressor sobre el trispol crea energia per a bufar aire en l'òrgan i crea un so continu. Quan ocorre un canvi de nota, es fa manualment, amb dues persones canviant aquesta nota. De fet, podem escoltar uns segons, quasi no s'aprecia res, el canvi de nota. El vídeo que podem trobar a YouTube es veu com dues persones canvien els tubs de l'aire. Ho escoltam uns segons, si vos pareix. Que ho et sembla tot això?
De veres vols que t'ho digui?
Me'n vaig amb unes cares.
És que, a més, aquest vídeo pot ser que me diguessis que durava més de 3 hores.
Sí, era la transmissió en directe de tot aquest aconteixement.
No, de fet, durava més de 4 hores i no ha estat en Sergio precisament qui ha hagut de triar el punt on
jo no.
Sentir el que han sentit.
Sí, se sent un to, se sent un senyor que diu qualque cosa, damunt qualcú xerra just en el moment, que també ja són ganes. No sé si
bé,
us heu fixat.
Els canvis, senyor xerra i senyor plogues.
Sí, exacte.
Vull dir alguna cosa de... ja està.
Sí, i de, pues, també quina manera de representar una peça, no? Ara t'ho imagina que estàs a un concert de música clàssica i te poses aquí cada vegada que fan un canvi dius qualque cosa. No ho sé. I després, per comprendre millor l'obra, què farà? La reproduiran a velocitat accelerada?
Bé, no sé.
Saps què? Millor jo no dir res. Jo no sé si tu, Borja, vols dir qualque cosa.
No, ara pensava un altre compositor que a mi me sudueix bastant més, que és en Jaume Sallar, ho sabeu. Sobradament ha sonat infinites vegades.
Sí.
A Font de Misteris, que també fa uns anys va desenvolupar un... Era una qüestió més tecnològica.
Sí, però sí.
Hi havia una... Crec que varen comentar una aplicació que genera, a través de certs algoritmes, música infinita, amb els patrons creats per...
Jo la tinc en el telèfon i és que és molt xula.
Seria raro. Bé, no és l'única excentricitat, eh? A més, excentricitat no ho deia per tu, però també m'ho serviria, eh? Però no és l'única excentricitat d'aquest autor, no? Perquè n'hi ha més.
Sí, efectivament, Xem, aquest As Slow As Possible no és la cosa més estranya d'aquest autor de John Cake. Tot d'una que vaig sentir aquest nom, m'ho va venir en el cap una altra peça o composició que ara tot d'una comentant, si vos sembla. Aquesta és la història. El 29 d'agost de 1952, el compositor David Tudor es va acostar en el piano instal·lat sobre l'escenari de Maverick Concert Hall, a Woodstock, a Nova York. L'audiència va seguir amb els ulls en el jove intèrpret, que ja gaudia d'una certa reputació a l'avantguarda musical dels Estats Units. Es va seure i, quan tothom esperava la primera nota, va tancar la tapa del piano i va romandre en silenci durant 30 segons. Després va tornar a obrir i tancar la tapa com a senyal d'inici del segon moviment i va tornar a quedar-se immòbil altres 2 minuts i 23 segons davant la sorpresa dels assistents, molts dels quals, per cert, van començar a abandonar la sala. I va repetir aquest gest per última vegada, quedant en silenci 1 minut i 20 segons més. Què feia? I deu llegir la partitura en blanc que hi havia davant d'ell. El xoc, que va provocar als assistents a aquell concert mancant de tot so, provocar pel pianista i que molts van considerar com una estafa, era l'estrena de 4 tantetes d'en John Cage. Una obra coneguda també com la peça silenciosa i que amb el pas del temps ha aconseguit un estatut legendari no sols en la carrera musical del compositor estadounidenc, sinó també a l'art del segle XX i que ara ha tornat a ser el protagonista. L'autor va dir que un dels motius per composar aquesta peça va ser perquè va entrar en una cambra anecoica, una habitació pensada per no tenir sons externs. Allà el músic es va sorprendre d'escoltar dos sons, un agut i un altre greu, com va pensar que estava experimentant el silenci absolut. L'enginyer li va explicar que el primer so era el seu sistema nerviós i el segon la seva circulació sanguínia. I va dir, fins que mori hi haurà sons i continuaran després de la meva mort. No cal preocupar-se per futur de la música. Que ho espereix?
Dic lo que...
Crec que la resposta és la mateixa que hem donat fa uns minuts, no?
Bo, espera, tens qualque tall preparat?
No, de què crec que Ventura no...
No fa falta, no?
El podríem simular nosaltres, sí, però tampoc fa falta.
Exactament. Bé, a part de l'extravagància, aquest m'ha agradat més per la part poètica, no? Aquí sí, perquè... Bé, crida l'atenció i me dona també peu una mica per l'acomiadament d'avui. Però... seguim amb la música, deixeu-me trivialitzar, no me puc, va ser greu, sabia que aniries per aquí. Ja me recordo un altre que durant 3 minuts ens fan una presentació d'un vals, val? durant 3 minuts un grup argentí ens fa la presentació d'un vals, l'escoltam.
La agrupació Viena Antigua de Le Luthier ejecuta el vals del segundo.
I no, però ja ve a ser el mateix. El grup Les Luthiers ja fa molt d'anys varen fer el famós vals del segundo. Jo crec que el millor que podem fer és, ja que m'està comentant abans, fenòmens estranys.
Jo, i... perdona, Xema, perquè te m'has adelantat en aquesta ocasió, però jo rumiava preparar un tall també de Les Luthiers quan una de les múltiples vegades que parlen de les composicions d'en Mastropiero, en Johann Sebastian Mastropiero, perquè n'hi ha una que és per, diuen, per piano solo. I, efectivament, el que fan és mostrar un piano il·luminat a l'escenari i
res més. I res més, exacte. Clar, quan el Sergio mos va dir, parlaré d'una peça musical que estirà tocant-se de més 600 anys, i una altra que es basa en el silenci, l'únic que podríem fer davant d'això, Sergio Rigo, i ho entendràs, era posar el ball del segundo.
Sí, però aquest senyor té el rècord de la peça més llarga de la història i la més curta de la història. Li pots criticar el que vulgui, però...
No he criticat, en absolut.
Ja,
no són ningú per criticar res.
Comentar, observar.
Es posen dades. I si t'assembla, com deia abans, ja m'agradaria ara seguir una miqueta, perquè ja queda poc temps, amb fenòmens estranys, ja que hem parlat dels fogarons, aquests abans i això. Seguint amb aquesta batuda de notícies d'aquest estiu, que n'hi ha de tot tipus, però... per què no comentes aquesta de Londres, que és típica de l'estiu, però que a més va sortir una miqueta abans, i crec que és un encert per part del mitjà que ho va treure, perquè és simpàtica, és desembafadora, diria jo, és davant de l'estiu, de quan el confinament m'apareix.
Sí, ara recuperem aquesta notícia del mes de maig d'aquest 2020, perquè estàvem en el context del confinament i el Confidencial publicava aquesta curiosa notícia. La reina Isabel II comparte confinamiento con 25 fantasmas i ja ha visto uno.
La reina no está sola, no solo porque cuenta con la compañía de su marido, tiene fama de ser un tipo divertido, y de sus perros, sino porque además el castillo de Windsor es conocido por ser una de las propiedades de la corona británica con más fantasmas. 25 espíritus deambulan por las enormes instalaciones de la propiedad. De hecho, si hacemos números, en el castillo hay más difuntos que vivos, porque junto a la reina y el duque se encuentra un equipo formado por 22 personas. Así que vivientes 24, espectros 25. Ganan por uno. Com veus, un poc graciós, sobretot el reportatge.
Però està bé, desembafa. No està, ho trobeu?
Està i molt més, bé, no? I realment...
I és de quan si, és confinament.
Clar, i si un pensa en les dimensions de Windsor, tampoc hi ha tant de fantasma. Vull dir, van amples i van tranquils.
Vist així, tenen espai en cas de que haguin de menester espai, no? Vens a dir això. És curiós. Que diu res més, això?
Sí, segueix dient que uno de los espíritus que más gente asegura haber visto es el de Henry el Cazador, cabalgando por los jardines del castillo. Según la leyenda, Henry perdió el favor del rey y decidió ahorcarse en un roble que todavía permanece. La leyenda cuenta, además, que siempre que se aparece lo hace cabalgando un gran caballo negro y con la compañía de perros fantasma.
Ja, la imatge del caçador colcant un cavall i a més sense companyia de cans és fantàstica, no? Mai millor dit.
I aquesta imatge, perdona, Xema, me recorda a la pel·lícula de Jonathan Hughes de Harry Potter, que hi ha un moment que entra un fantasma a cavall en el gran saló de Hogwarts, i ara m'ha recordat aquesta imatge. Per més friquis, segurament ho tindran en ment també.
Ja, i d'allò, saps què m'ha recordat?
A què?
I del conte mal en el Puig del Galatzó, a l'illa de Mallorca, colcant sempre aquell cavall no negre, sinó un cavall verd, que va deixant un estel de sofre, diuen, i també me ve al cap el seu cosí germà de com a fantasma, no perquè fossin família, que seria el comte Arnau de Catalunya, aquest sí també en cans perquè anava de cacera, o sigui que aquest el comte Arnau seria més semblant encara en Henry el Cazador. A tu te ve en Harry Potter, jo segur que som encara més clàssic, segur que sí.
Jo no puc negar que m'han vengut les dues imatges en el cap, se la conta mal i se d'en Potter.
Clar, perquè està servit de tot dos, no? Per aquesta separació d'edat.
Bé, i si no recordo malament, no ets l'únic edifici a Londres on també suposadament s'apareixen fantasmes. Quan vaig visitar la Torre de Londres, ja fa un parell d'anys, a una de les sales directament hi havia una placa que deia que en aquella sala s'apareixien fantasmes de dos nins, així de directe.
Jo personalment no recordo haver vist aquesta placa quan he estat a la Torre de Londres recedir. Tampoc sabia d'aquests fantasmes d'aquests dos nins com a tal, però sí el fantasma de Nana Bolena, que va ser decapitada. L'havien de cremar, però després varen baratar, li varen fer el favor de baratar-li la seva sentència, i en lloc de cremar-la, crec recordar, li varen tear el coll i ella surt sense cap. La reina sense cap, crec que se va autonomenar ella.
Però és molt curiosa la imatge del joc on decapitaven la gent de la Torre de Londres, perquè avui encara se ponen flors, inclús, i hi ha plaques, i m'ho és molt curiós que anys després, tant d'anys després, encara la gent recordi aquest punt i en les flors i
jo crec
tot
que més folklore, no? I penso jo que seria, crec, no t'ho sé dir.
I per cert, ara que toquem el tema de fantasmes, no ho direm avui, però aquesta setmana han fet cosa damunt.
Amb un fantasma, sí, hem parlat.
Sí, hem parlat i hem trobat cosa de manera no esperada, per així dir-ho.
Però no diguis coses sense contar-les, ara no és el moment. Jo sí vull comentar una altra notícia relacionat amb tot això, perquè l'altre dia ens van enviar un vídeo per WhatsApp, una notícia, d'aquesta mateixa setmana. Va ser publicada pel Daily Mail, el vídeo i la notícia, i allà es veu des de dintre d'un cotxe que circula per una carretera a les fosques il·luminant només amb el seu llum per Gettysburg, i es veuen unes figures molt estranyes que es mouen per allà. Estan a un camp que rememora una batalla, i clar, aquí hom les identificaria directament com el que coneixem com a fantasmes. La particularitat és que aquest indret, Gettysburg, Pensilvània, Estats Units, va ser l'escenari a la Guerra Civil Nord-Americana de la mort d'unes 50.000 persones. A veure men si surten més vídeos. Si ho voleu veure, aquesta setmana també ho penjarem a la nostra plana web, a fondemisteris.com. I si un cas, com estem ara amb el misteri com a fenomenologia paranormal, una explicació a coses que a vegades veiem i ens suggereixen coses que tal vegada no són. Sergio.
Sí, efectivament, ara seguim xerrant d'un fenomen molt habitual en els mons del misteri i que fa molt de temps en els quals se li intenta donar resposta, xerrant de les famoses pareidòlies, que són, el diari ABC ho ha intentat explicar. Un nuevo estudio publicado por la Universidad de Nueva Gales del Sur en la revista Physical Science ha demostrado que procesamos esas caras falsas de la misma manera que lo hacemos con los rostros reales. Colin Palmer, de la Facultad de Psicología de la UNSW y autor principal, afirma que ver caras en objetos cotidianos es muy común, como indican los múltiples ejemplos de páginas de Internet dedicadas a este fenómeno. Una característica sorprendente de estos objetos es que no solo aparecen caras, sino que incluso pueden transmitir un sentido de personalidad o significado social. Por ejemplo, las ventanas de una casa pueden parecer dos ojos mirándote, afirma. ¿Pero por qué se produce la pareidolia facial? Palmer dice que para responder a esta pregunta debemos analizar qué implica la percepción facial. Si bien todos los rostros humanos tienen diferencias, también comparten características comunes, como la disposición espacial de los ojos y la boca. Este patrón básico de características que define el rostro humano es algo con lo que nuestro cerebro está particularmente familiarizado, y es probable que atraiga nuestra atención sobre los objetos de pareidolia. Pero esta percepción no se limita solo a percibir una cara, también necesitamos reconocer quién es esa persona y leer la información de su rostro, como por ejemplo si nos presta atención, está feliz o molesto. I per què salvaix? En resum, es diu que és perquè la necessitat de sociabilitzar, no? I que ens ve dels primates. Diu que també és rellevant per detectar depredadors.
I de Borja, ara resultaria que les cares de Belmez no són cares de Belmez, són pareidòlies.
Són les 22:50:30 i crec que no tenim temps d'entrar a un debat encès i polèmic.
No, però sap que, mira, si vols, la propera setmana, Sergio també, podem seguir en quatre notícies més de l'estiu, perquè en tenim un bon grapat, perquè no hem pogut parlar de les troballes arqueològiques tan sorprenents, però que després passen desapercebudes, com una a Jerusalem, una altra... Bé, parlarem de les cares de Belmez, però has dit abans que parlaries, diries qualque cosa de TikTok, i jo crec que encara que sigui res, molt breu, comenteu, per favor, perquè...
Sí, ara, Gemma, poca broma. No és el primer pic comentar notícies d'aquest tipus, però trob que és important. En el diari ABC han dit aquest dies el nou reto de TikTok que critica el Museu d'Auschwitz, hacerse passar por víctimes de l'Holocausto. La popular red social TikTok se ha visto envuelta en una polémica en el Museo de Auschwitz por una serie de vídeos que los usuarios han hecho sobre el Holocausto. La aplicación funciona por retos que los usuarios replican. Suelen ser bailes o bromas que se viralizan con facilidad. Pero esta vez el juego ha sido otro. Los usuarios recreaban a través de maquillaje, ropas e incluso escenas guionizadas ser víctimas del nazismo. Esta moda puede ser inherente y ofensiva. Algunos vídeos se acercan peligrosamente o incluso traspasan la frontera de la trivialización de la historia, ha comunicado el Museo de Auschwitz a través de Twitter. ¿Qué os sembla?
Idò, crec que poca cosa s'ha de dir, sense entrar en polèmiques internacionals de que amb la xarxa TikTok. El problema no és que sigui la xarxa en si, sinó el que es fa amb ella, no? Aquesta cultura de voler-se popular a qualsevol preus. Les xarxes, evidentment, tenen coses bones, com per exemple denúncia, no? Aquests dies que se varen denunciar tres menors increpant en el metro de Madrid a una parella de persones pel fet de ser d'origen sud-americà, no? Tu t'has imaginat que te'n vas tu en el Perú, com mos agradaria anar-hi a nosaltres a veure el Machu Picchu, i t'agradeixen, te peguen, simplement pel fet de ser caucàsic, no? O als Estats Units per ser llatí, el que no fa gràcia. I de tal vegada, si qualcú no ho hagués gravat, no s'hagués sabut i la policia no la s'hagués aplegat en aquestes tres menors, no? El problema de tot això és com oblidam de ràpid la història, com ho trivialitzam i el perill que hi ha darrere, perquè darrere de tot allò d'Auschwitz i tot el que ho enredolta, hi havia persones, no ho hem de perdre de banda. Persones com vosaltres i com nosaltres, persones normals, i no ho podem trivialitzar, aquesta és la meva opinió. Tu me l'has demanada, jo te la dic.
I sense trivialitzar amb el salut, precisament d'aquest cas que acabes de comentar de ses tres menors, just avui, cercant d'una altra cosa, he trobat una declaració d'una d'aquestes menors, després de sa multa i després d'Arnau Catal, que expressava una frase semblant a "sí, soy muy, muy racista".
I crec que mos ho hem de fer mirar i que falta, a part de seny i responsabilitat, falta molt de respecte i molta d'educació. Al final, tindran raó els turcs i mos haurien d'obligar a llegir més llibres.
Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Benvingudes, benvinguts una setmana més a Mediterràdio, aquest espai radiofònic amb el qual intentar convertir la ràdio pública de les Illes Balears en el punt en el que fer confluir algunes de les composicions que s'encarreguen d'omplir d'enorme talent cada racó de les nostres illes.
Mediterràdio, amb Joan Trias, diumenge a les 8 del capvespre a IB3 Ràdio.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva. Tot torna per setembre, clar.
Fa pel·lis valentes i alguna molt bona, com el Bola o com Octubre, que també m'ha encantat.
Noviembre.
Up in the morning and out to school.
No pasa nada, es mejor eso que morir.
Pues nos pegan.
Y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio se haya destruido por una bomba de destrucción.
La Picolíssima, a l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Es memòria.
On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Ràdio.
I d'haver arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut traure qualque cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. I ara amb això de TikTok i per associació, no trobeu que ràpid han passat aquelles bones intencions, la bona voluntat i aquella suposada millora, fins i tot espiritual, no?, que es deia arrel de la situació viscuda des del març passat? I d'on tornat el que hi havia abans, i fins i tot jo diria que amb més divisió, amb més separació, amb més tensió. I és que tal vegada no tenim massa a raons, no tenim present en els altres, no empatitzam el suficient. Potser sigui més fàcil del que pensam extraure-nos, deixar-nos d'egos i de protagonisme i de creure que sabem més que els altres i fixar-nos amb altres detalls. Dilluns, Borja ha dit qualque cosa, vàrem anar a gravar unes imatges i vàrem acabar anant en estrangers del recinte de Cifsalut, en el carrer de Jesús, a Palma. I mentre els nostres amores estava gravant, vaig veure una mèlera i quan me'n vaig adonar, jo duia una estona com absent, pendent dels seus xiulos, del seu cant, pensant en les meves coses, en mi d'aquell oasi, quasi en el centre de la ciutat. Avui en Sergio ha comentat coses semblants amb aquesta obra musical silenciosa, no?, de sentir-se un mateix, i amb això me vaig recordar d'aquella frase del llibre El poder de la hora, de Eckhart Tolle, que ens fa reflexionar. Diu, ¿alguna vez has escuchado verdaderamente el sonido de una quebrada en el bosque o el canto de un mirlo en un tranquilo atardecer de verano? Para ser consciente de tales cosas, la mente debe estar quieta. Usted tiene que dejar por un momento su equipaje personal de problemas, de pasado y de futuro, así como todo su conocimiento. De lo contrario, usted verá sin ver, oirá sin oír. I crec que estaria bé, com utopia de gairebé la mitjanit del dissabte TV3 Ràdio, que aprenguéssim a veure, a sentir, a estimar i, com a conclusió, empatitzar i respectar. Jo crec que, com deia en John Lennon, és fàcil si ho intentes. Estaria bé que aprenguéssim a escoltar el nostre cor, però principalment el cor dels altres. Del Roxette, listen to your heart, escolta el teu cor. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
But that love falls apart, your little piece of heaven turns to gold. Listen to your heart.